aquí el RAC1 de pensar d'avui. Esperem aprendre molt d'aquesta situació de sequera que estem vivint i, sobretot, donar una segona vida a l'aigua. Moltes gràcies i fins la propera.
RAC1 i Agbar t'han ofert el RAC1 de pensar amb Mònica Usart amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua.
CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, són les 4. Benvinguts al Superesports. Amb el Víctor Campos a la producció, el Marc Selva i el Dani Puntiprats al control tècnic, diumenge 26 de març del 2023. Si el vostre rellotge diu que són les 3, teniu un problema i és que no l'heu avançat. Venim d'unes hores de diumenge amb la victòria de l'eslovè Primoz Roglic a la Volta a Catalunya. Avui a l'última etapa, en final a Montjuïc, Roglic acaba arribat escapat amb el belga Remco Evenepoel, que ha acabat guanyant després que l'eslovè no hagi disputat l'esprint final. El portuguès Joao Almeida ha completat el podi de la Volta. I d'unes hores de diumenge amb victòria de l'italià Pecco Bagnaia a la cursa de MotoGP del Gran Premi de Portugal, que us hem ofert fins fa uns minuts a RAC1. El podi l'han completat l'empordanès Maverick Viñales i un altre italià, Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha abandonat a l'inici de la cursa després de perdre el control de la seva onda i embestir el portuguès Oliveira. A Moto2, victòria del murcià Pedro Acosta, el valencià Aaron Canet ha estat segon i l'italià Toni Arbolino tercer, i a Moto3 ha guanyat el pilot alacantí de 17 anys Dani Olgado, seguit de l'andalús David Muñoz i del portuguès Diogo Moreira. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load through the rain, through the flames, and through the snow. No hi ha futbol de primera aquest cap de setmana, si a la segona divisió, això que es fa, que no s'atura encara que hi hagi compromisos de seleccions i que hi hagi equips que tinguin internacionals, però no passa res. A segona divisió acaba de finalitzar, de fet, el partit de l'Andorra al camp de l'Eibar. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Ho ha fet amb un meritori empat dels Deder Saràbia de l'Andorra. Eibar 0, Andorra 0. Un Andorra amb personalitat que ha tingut més la pilota que el líder de segona divisió i que continua instal·lat a mitja taula en aquesta categoria de plata del futbol espanyol.
Més jugant amb 10 des del minut de 60, per tant, a mitja hora aguantant aquest 0-0 a Ipurua l'equip andorrà. A un quart de 5, d'aquí a 12 minuts, començaran el Ponferradina Mirandés i el Saragossa Albacete. A dos quarts de 7, dos partits més, Granada Oviedo i Villarreal B Osca. I a les 9 tanca el diumenge el partit de Les Palmes a casa contra l'Sporting. A la primera federació aquesta tarda es juguen dos partits, els dos a les 6, el Nàstic juga al camp del Castelló i el Cornellà juga a casa contra el Real Unión. Allà hi serem amb el Marc Andrés per seguir fil parlant del que passi en aquest partit de la primera federació. A la segona federació, jugats aquest matí, derrota del Badalona Futur 3-2 al camp del València Mestalla i victòria del Prat 1-3 al camp de l'Ebre. Això en el grup 3. I el grup 5 ha guanyat el Cerdanyola 2-0 a casa contra el Montijo. Aquesta tarda a les 5, Lleida Esportiu Saragossa B, Terrassa Alzira i Terol Espanyol B, mentre que la primera divisió femenina aquest matí ha empatat a 2 al Levante Les Planes a casa contra el Madrid Club de Futbol Femení, també aquest matí a la B1 Atlètic de Madrid 2. En aquesta primera divisió femenina ara mateix tenim en joc un partit.
Des de fa 3 minuts, sense gols, València 0, Alama 0.
A la 6 juga el Llevant a casa contra la Reial Societat, un Llevant que si guanya atraparia el Reial Madrid a la classificació d'aquesta primera divisió femenina. I avui també tenim partits de classificació per l'Eurocopa. Ara en joc el partit de Dinamarca, ja sense Christensen, que com hem explicat estarà prop d'un mes de baixa, Mollom.
Sí, amb Braithwaite esperant oportunitat a la banqueta, suplent al descans, Kazakhstan 0, Dinamarca 2. Dos gols de Højlund als minuts 21 i 36 de la primera part.
A les 6 tindrem una Anglaterra-Ucraïna, 3:15, Luxemburg-Portugal i un Malta-Itàlia com a partits més destacats d'aquesta jornada de classificació per l'Eurocopa. No! bàsquet a la Lliga CB, dos partits jugats aquest matí, un bon resultat pel Baxi Manresa, la derrota del Betis, 66-79 a casa contra l'Unicaja, per tant, el Manresa que li treu una victòria a l'equip andalús a la classificació i al bàsquet a Beraix. Per tant, una bona jornada, un bon cap de setmana per l'equip de Pedro Martínez, que ahir guanyava Fontejau a la pista del bàsquet Girona. I també aquest matí, en un altre dels duels de rivalitat local, Tenerife-Gran Canària, guanyat el Tenerife de 4 punts, 81-77. Aquesta tarda juguen el Baskonia i el Real Madrid, que lluiten pel lideratge amb el Barça, que ahir va derrotar la penya al Palau Blaugrana. A les 5, Baskonia-Bilbao, i a 6:45 el Real Madrid, que juga a la pista del CUE, la pista del Fuenlabrada. A les 8 també tindrem en aquesta Lliga ACB un Saragossa-València. A la Lliga Femenina, derrota clara del Barça-Sant Feliuenc aquest migdia a la pista del Saragossa per 88-46. Aquesta tarda a les 6 a Fontejau juga l'Esparon i Girona contra l'IDK Guipúscoa. Allà hi serem amb el Marc Mundet. A l'hoquei Lliga Masculina, aquesta tarda 3 partits, a les 5 Reus-Alcoi i Liceo Igualada, una Igualada que ve de quedar eliminat ahir a la Cerça a Portugal, i com ens explicava l'altre dia el Roger Bars quan ens visitava l'estudi de RAC1, se'n va directament de Portugal cap a Galícia. Ahir jugava Copa de la Cerç, avui juga partit de l'hoquei Lliga aquesta tarda a la pista del Liceo. I a les 8 hi serem al Palau amb l'Albert Ferran, un primer contra tercer, un Barça-Calafell. Encara en hoquei patins, a l'hoquei Lliga Femenina, jugat aquest migdia al Picat 3, Manlleu 7. Ha estat cap de setmana de Copa del Rei i la Reina d'hoquei herba. De fet, la final de la Copa del Rei encara la tenim en marxa entre l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo.
Sí, a 4 minuts pel final del partit i sense gols. Atlètic Terrassa 0, Club de Campo 0.
Ja tenim un campió català, això sí, el Polo, que ha guanyat la final de la Copa de la Reina derrotant el Club de Campo, l'equip anfitrió, per 2-0. És el cinquè títol per les barcelonines que no guanyaven la Copa des del 2015. A veure si podem fer doblet català amb l'Atlètic Terrassa, que busca revalidar el títol que va aconseguir la temporada passada. Pel que fa al tennis, el Masters 1000 de Miami han tingut eliminació de Badosa i avui serà el torn de Carlos Alcaraz.
Sí, Badosa ha caigut aquesta matinada contra Elena Rybakina, ho ha fet en 3 sets, ha arribat a tenir pilota de partit en el segon set, l'ha desaprofitat l'empordanesa i després Rybakina s'ha acabat emportant la victòria. Pel que fa a Carlos Alcaraz, jugarà aproximadament a partir de les 9 de la nit contra el serbi Lajovic. De la resta de partits d'avui a Miami, crida l'atenció el d'Alejandro Davidovic, l'andalús, contra l'estadounidenc Tommy Paul, i a més també jugant, entre d'altres, Schwarzman, Shapovalov, Rublev, en aquesta jornada a Miami.
Veiem imatges de DAZN del circuit de Portimão amb Marc Márquez acompanyant Alberto Puig amb una protecció, una mena de guix o un embenat molt consistent en el seu avantbraç dret. Per tant, haurem d'estar pendents del que ens expliqui el Quim Salvador, evidentment, i del que diguin els comunicats mèdics sobre Marc Márquez i també sobre Miquel Oliveira, que és el qui ha sortit més mal parat d'aquesta caiguda que ha provocat el pilot Cerverí, impactant en Miguel Oliveira, i ara, com diem, veiem aquesta protecció, o aquest embenatge, o aquest tractament que li han fet en el braç dret a Marc Márquez. Per tant, pendents, evidentment, amb el Quim Salvador, d'escoltar els protagonistes i també del que puguin explicar des del centre mèdic d'aquest primer Gran Premi de la temporada.
De fet, se deu anar coix, a Marc Márquez, també, és a dir, que la topada realment ha estat d'impacte, s'ha endut la pitjor part, òbviament, Oliveira, però, òbviament, tampoc és de goma Marc Márquez, tot i que a vegades ho pugui semblar.
S'ha acabat la volta avui a Montjuïc, amb la victòria, com dèiem, de Roglic. Ara tenim en marxa una de les clàssiques, la Ganna Bevelvem. Com la tenim, Molló?
Doncs apassionant, a 34 quilòmetres pel final. És veritat que és una etapa, una clàssica perillosa, la d'avui, perquè està plovent, fa vent, i els corredors van molt protegits. De fet, veiem una caiguda entre el grup perseguidor de dos Jumbo-Visma que han atacat aproximadament a 50 quilòmetres per l'arribada. Van Aert, que és el gran favorit, segurament, pel que fa al cartell d'aquesta clàssica belga, i el seu company francès Christophe Laporte. Per tant, dos jumbovismes ara mateix al capdavant, amb un minut d'avantatge sobre els perseguidors.
Quan queda, has dit, Molló?
Queden 33 quilòmetres pel final.
33 quilòmetres encara pel final. Una bona clàssica per seguir. A partir de la setmana que ve és un no parar, després ho repassarem, però tot el mes d'abril és clàssica, monument rere monument, i és d'aquells per asseure't al sofà cada diumenge, fins i tot també en una entre setmana, i no perdre's detall. Avui, per cert, un altre clàssic, perquè hi serem amb el Miquel Agut, el Tàmesi, a Londres. Tenim la regata Oxford-Cambridge, a les 5 la prova femenina i a les 6 la prova masculina. D'aquí una estona anirem cap allà, cap a l'home més british que tenim a la redacció d'Esports de RAC1, com és el Miquel Agut. De fet, és més british que català, pràcticament. En rugbi, aquest migdia s'ha jugat la Copa Ibèrica, el Valdir i Aleu, i li ha caigut una bona tova a la Santboiana, que ha perdut 15-45 contra los belenenses portuguès. També en rugbi, la divisió d'honor masculina ha perdut el Barça de 10 contra el Brac. Barça 32, Brac 42. El Golf del Tour a Paraguai. Tenim dues grans finals aquesta nit, Molló.
Sí, a partir de les 10, i la femenina en presència catalana, l'Ari Sánchez, la reusenca, formant parella amb Paula José María, la parella 2 del rànquing contra la parella 1, Gemma Triay i Alejandra Salazar, que han començat l'any de manera espectacular. L'única derrota en els quatre tornejos fins ara és justament la final del primer torneig, en què van perdre contra l'Ari i la Paula. A veure què passarà avui en aquesta final, això pel que fa a les dones, i a continuació la final masculina entre els que estan sent de moment dominadors del rànquing, Coello Tapia contra Stupa i Dineno.
Doncs bones finals per seguir-les aquesta nit, gairebé quan s'acabi el Superesports al Paraguai. A la Lliga d'Hockey Gel, aquest migdia s'ha jugat el quart partit de la final i l'ha guanyat el Barça contra el Haka 5-2, ahir perdia 3-6 l'equip blaugrana. Per tant, l'eliminatòria empatada a dues victòries decidirà en un cinquè partit aquesta final de la Lliga Espanyola d'Hockey Gel, on hi tenim un equip català com el Barça com a protagonista. I en aquest cap de setmana on hem tingut rècord d'Espanya dels 20 quilòmetres marxa femenins, l'ha fet Maria Pérez amb un temps d'una hora 25 minuts i 30 segons, rebaixant en més d'un minut l'anterior rècord, que era de Maria Vasco.
Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
3 minuts i un quart de 5 de la tarda. Al llarg de la tarda nit ens anem actualitzant amb el Pol Prats. Hola, Pol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques? Què està passant al món?
Doncs que els veïns de l'Aragó, desallotjats per l'incendi de Castelló i Terol, podran tornar a casa seva al llarg de la tarda. Són unes 250 persones. Ho podran fer després que els bombers hagin donat per estabilitzat el flanc nord a la banda aragonesa. Tot i això, l'incendi continua descontrolat i afronta hores crítiques a causa del vent. Anem cap a Barraques, al centre de comandament avançat, enviada especial de RAC1, Sílvia Barbís.
Vents amb ratxes superiors als 50 km/h, altes temperatures i humitat per sota del 20%. Amb aquestes condicions treballen els bombers per intentar que l'incendi no salti la carretera que li facilitaria el pas cap a la Serra d'Espadà. Un d'ells ha resultat ferit lleu per una caiguda. Si el foc salta la carretera, es podrien haver de desallotjar dos pobles més. 1.500 veïns d'esta zona de Castelló encara no saben quan podran tornar a casa. Els de l'Aragó podran fer-ho al llarg de la tarda si res empitjora.
A casa nostra, la sequera extrema fa que el risc de patir un incendi continuï pels núvols. De fet, avui la majoria del país està en risc alt, amb 31 comarques en nivell 2 sobre 3 del Pla Alfa. També estem molt pendents del vent, que pot complicar encara més la situació. Sapiguem com ha d'evolucionar al llarg de la tarda. Martí Oliveres.
Sí, aquest vent que encara ha de continuar unes hores més. De fet, demà encara es mantindrà en zones on és més habitual, com a l'Alt Empordà, el Pirineu, a l'Ebre, al Camp de Tarragona, però avui fins al vespre l'hem de seguir de prop perquè les ventades són intenses en zones on no bufa amb tanta intensitat generalment, com és l'àrea de Barcelona, la Catalunya central, les comarques de Ponent, fins i tot amb ratxes de 50-70 km per hora. Puntualment encara ens podem acostar a aquests 100 km per hora. Precaució.
I un últim apunt en clau meteorològica, però sense relació amb el risc d'incendi. Ho acabem de saber fa uns minuts. Hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 2,7 a Arenys de Mar, al Maresme. La tremolor ha sigut lleu, però s'ha notat en alguns punts, com dèiem, d'aquesta comarca del Maresme, i també a la ciutat de Badalona, sobretot a la zona més propera al mar.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i un quart de cinc. Tenim la final empatada de la Copa del Rei d'hoquei herba entre l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo i anirem als shootouts, Molló.
Sí, exacte. Es decidiran els shootouts qui és el campió de la Copa del Rei d'hoquei herba en aquesta competició en què, recordo, l'Atlètic defensa títol aconseguit l'any passat. De fet, ha jugat 4 de les últimes 5 finals, 16 títols de Copa fins ara. El Club de Campo, que ha guanyat fins ara 13 títols de Copa. A veure si els de Terrassa aconsegueixen la victòria.
Una pausa i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750. Potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'Escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història d'un tema que va ser tot un hit l'any 2007. Grace Kelly, del cantant Mika. Si la voleu escoltar, ens trobem al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1. Superesports amb Xavi Puig.
13 minuts i dos quarts de 5 de la tarda, a punt de començar la tanda de shootouts per decidir el campió de la Copa del Rei d'hoquei herba entre l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo. Aquesta, sens dubte, la millor hora perquè sonin els timbals. El món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La setmana passada que s'hi disputava la Barclay Marathon, per primera vegada un català aconseguia completar 3 de les 5 voltes del recorregut de la cursa.
Sí, l'Albert Herrero, que és, mira, nascut a Tarragona, crescut a Lleida i que viu a Girona.
Visca a Catalunya.
Visca a Catalunya, sí senyor. Enginyer de 40 anys. Ara, tot seguit, en parlarem. Recordem, per posar una mica en situació, la Barclay, que és aquella cursa de supervivència de 160 quilòmetres, 20.000 metres de desnivell positiu, es divideix en 5 voltes que s'han de completar en menys de 60 hores, amb l'única ajuda d'un mapa i una brúixola en un recorregut no senyalitzat a Tennessee, als Estats Units. Les dues primeres voltes es fan en un sentit, les dues següents en un altre, i l'última ja t'ho trobaràs. Mai un corredor espanyol havia completat més d'una volta, mai havia aconseguit l'anomenat la Font Run, que són aquestes 3 voltes en menys de 40 hores, i l'Albert ho ha aconseguit fa res, només uns poquets dies.
Doncs és per que ho celebrem i el puguem saludar. Hola, Albert Herrero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, és per celebrar, no? Completar 3 de les 5 voltes d'aquesta prova, vaja, tan complicada d'acabar, que l'acaba tan poca gent, fer-ne 3 de 5, és per estar content o et va quedar allò el regust de dir, hauria pogut fer una mica millor?
Bueno, una mica de tot, a veure, per una banda, del punt de vista positiu, pues sí que és veritat que en els números que té la cursa, doncs bueno, és un bon resultat. Sí que és veritat que bueno, amb el tal com va anar la cursa, amb el marge que teníem, perquè, bueno, acabar la tercera volta, pues, teníem bastant de marge sobre el límit que donen per poder anar cap a les 5 voltes i bueno, una mica amb les sensacions i demés, pues sí que em va quedar la sensació de, pues, bueno, de tenir-ho a prop i de no haver rematat el tema.
L'any passat ja hi vas anar, Albert, a la Barclay.
Sí, l'any passat ja havia anat. De fet, jo havia d'anar el 2020, però bueno, pel tema de la pandèmia es va anar postergant, diguem, el que és l'afluència dels corredors no americans. Llavors hi vaig anar l'any passat, la segona volta vaig tenir un problema, bueno, vaig perdre la brúixola, bàsicament.
Hosti, mal negoci, no?
Sí, a més, en molt mal moment, perquè feia mal temps, hi havia boira, i la vegada que sense la brúixola, pues, prou vaig fer de reubicar-me i tornar al campament.
Clar, perquè si et perds, és a dir, que no... Vull dir, com,
que és fàcil.
Com et rescaten? És a dir, si hi ha un moment que dius, hosti, i ara què hem de fer? Ara on soc? Com me'n surto d'aquí? Això com se soluciona, Albert?
Bueno, ho has de solucionar tu mateix.
D'acord.
Al final també una característica de la cursa és que el no tenir cap mena de... ni mòbil, ni GPS, ni mecanisme de comunicació... Pues tu has de gestionar la cursa de manera que els problemes que et vagin sorgint els resolguis tu mateix. En aquest cas, pues l'any passat, bueno, pues, sense brúixola, diguem que l'argument... Sí que tenia el mapa, però clar, amb la boira, pues, és difícil d'identificar el recorregut, però bueno, diguem que vaig pujar tot el que vaig poder, perquè sabia que, diguem, que un cop a dalt de tot, pues sí que tenia el punt de referència concret, i a partir d'allà, pues, vaig tornar al campament.
I no és fàcil perdre's en aquell lloc, perquè recordo que és una cursa inspirada, entre cometes, en la fugida de l'assassí de Martin Luther King, que es va escapar d'una presó que està molt a prop d'allà, i ell pensava que s'havia escapat i que havia fet no sé quants quilòmetres i estava fent cercles, perquè és un bosc difícil de sortir-se'n, no? I després va sorgir aquesta figura del Gary Cantrell, que va dir, escolta, anem a fer una cursa aquí, aquest bosc, això de Martin Luther King. Com és ell? Com és en Gary Cantrell, l'home del puro, l'home que ha decidit que aquesta cursa comença quan ell es fuma el puro, àlies Lazarus, com és ell?
Doncs, bueno, té la imatge aquesta una mica com sàdica o cruel pel fet d'haver creat, pues, bueno, o d'haver anat a buscar una cursa que està una mica al límit de, pues, del que es pot acabar o no. Però la veritat és que un cop, bueno, així amb les distàncies curtes, la veritat és que ja m'ha generat una imatge bastant o molt positiva. Vull dir, és una persona interessant, vull dir que té tota una sèrie de reflexions i de filosofia sobre la cursa que crec que són molt interessants. I a partir d'aquí, pues, bueno, les pot compartir o no, però bueno, crec que tot el que és d'aquelles persones que quan parle, pues, prens apunts perquè sempre té alguna cosa interessant a dir. A partir d'aquí, la imatge aquesta cruel que té, la veritat és que jo no l'he sentit en absolut. Vull dir, jo
les millor, vegades, millor, Albert, millor.
Sí, no, jo la veritat és que les dues vegades que he hagut de renunciar a la cursa, sempre l'he trobat una persona molt, molt empàtica, que es preocupa per... pues pel que et pugui haver passat i demés. O sigui, jo la veritat és que molt, molt positiu.
Per participar en aquesta cursa, m'ha explicat algunes vegades que, vaja, que no és fàcil, no? Trobar la manera d'arribar a poder aconseguir aquesta inscripció, trobar aquest correu electrònic, no sé com... Què vas haver de fer per poder participar a la Barclay, Albert?
Bueno, pues al final preguntar molt, buscar molt per internet, per tot arreu... Sí que portava, diguem, abans del 2019, que és quan vaig treure una mica el misteri, pues, bueno, sí que portava anys una mica darrere de veure com es podia accedir a la cursa. I sí, bueno, al final es tracta d'enviar una carta, diguem, en un moment concret, en un lloc concret. I bueno, pues, però bueno, sí que és veritat que un cop, diguem, aconseguis saber com accedir-hi, després encara queda bastant de camí, perquè al final pues hi ha moltes cartes que arriben i al final només 40 places. O sigui que també has de saber una mica, pues, atreure l'atenció i donar amb la tecla pues perquè et deixi entrar, no?
Sí. Un moment, Albert, que ens demana pas el Quim Salvador des de Portimao. Han acabat fa poca estona la cursa de MotoGP i amb novetats mèdiques, em sembla, sobre Marc Márquez i també sobre Miguel Oliveira. Quim?
Doncs sí, tenim una mala notícia sobre Marc Márquez, que és que al centre mèdic del circuit li han diagnosticat una possible fractura del primer metacarpià de la mà dreta. Explica la informació oficial de MotoGP que anirà demà a la Dexeus a Barcelona doncs a fer més exàmens i que de moment està declarat unfit, és a dir, no apte. Què vol dir això? Doncs que si la cursa de la següent cursa fos aquesta tarda o demà al matí, Márquez no correria. Si serà a l'Argentina o no, doncs dependrà del que li diguin els metges demà a la Dexeus. No seria el primer cas que un pilot amb una fractureta va a córrer, però esclar, estem parlant d'un dit de la mà dreta i les mans són importantíssimes per córrer amb moto. Per tant, ara mateix hem de dir que Marc Márquez, a l'espera de dels exàmens que passarà demà a la Dexeus a Barcelona, ara per ara és dubte per córrer a la setmana que ve el Gran Premi de l'Argentina.
I Miguel Oliveira està millor que Márquez, encara que no ho semblés d'inici?
Doncs la informació oficial és que només té una contusió en el seu peu dret, a la seva cama dreta. Per tant, sí, la veritat és que devia ser molt dolorós el cop, però que no tingui res trencat, ho dèiem abans quan comentàvem la cursa en directe, doncs és gairebé un miracle, perquè la patacada ha estat forta. Bones notícies pel que fa a Oliveira. Només una contusió a la cama dreta.
Perfecte, Quim. Després escoltem què en diuen els protagonistes. Fins ara.
Fins ara.
Pendents de Marc Márquez, a veure si pot ser o no l'Argentina el cap de setmana que ve. Xerrant amb l'Albert Terrero, que va completar 3 de les 5 voltes d'aquesta Barclay Marathon. Ens explicava ara com s'ha de fer per aconseguir participar-hi. Clar, però és que tu ja has participat 2 anys seguits. Això com que ets un privilegiat, o un cop ja tens la fórmula, ja vas repetir-la, o com tu vas fer, Albert?
Bueno, aviam, sí que jo crec que de la primera a la segona vegada, bueno, primer, evidentment, ja saps com... pues quina és la manera d'aplicar, però bueno, sí que és veritat que has de tornar a passar pel mateix procés. Jo en aquest cas pues vaig intentar jugar la carta de que l'any passat pues la primera volta, o mentre vaig estar en cursa, pues m'estava anant bastant bé, vull dir, vaig anar amb la gent de davant, i després també que durant l'any passat pues vaig tenir un parell de bons resultats, per una banda amb una cursa semblant que es fa a França, i després també al campionat del món de Rogaine, que és, diguem, la modalitat de curses d'orientació que faig jo, i que, diguem, que el Lazarus a nivell de la Barclay pues sí que ho valore bastant. I llavors, bueno, pues entre unes coses i unes altres, pues bueno, em va deixar tornar a entrar.
És a dir, que hi ha places que hi pots accedir per currículum, o fins i tot si ja has guanyat o has sigut finalista, has acabat, tens dret a repetir-la, però d'altra banda també t'has de guanyar la simpatia d'en Lazarus. I tu per currículum, perquè recordem, ara mencionaves a la Rogaine, tu ets dels Aligots de Girona, per exemple, va ser campió d'Europa el 2017, campió del món a la República Txeca, per tant, el teu currículum li ha agradat al Lazarus.
Bueno, suposo que sí, que el fet de combinar curses de muntanya de llarga distància i el tema de les curses d'orientació, però al final és un perfil bastant que s'adequa bastant al tipus de cursa que és la Barclay. I bueno, sí que, a veure, això és una mica una llei no escrita, però pel que es diu o pel que comenta ell, pues bueno, diguem que hi ha una proporció de places que sí que les deixe per gent que en teoria ell considera que, pues que té opcions d'acabar pues o d'arribar lluny. I bueno, pues en principi, pel que em va comentar, pues jo diguem que entrava una mica per aquí. Sí que el que comentaves ara, en el cas de que un hagi aconseguit acabar, sí que automàticament, si quan vulgui, la persona que hagi set finisher sí que pot accedir-hi. Simplement ha d'enviar la carta i automàticament té plaça de manera addicional a les 40 places que s'assignen, diguem, cada any.
I sabeu, ho comenteu allà, potser, quanta gent se'n queda fora?
Jo, pel que he sentit, però bueno, això és el que he sentit així una mica de segona mà, jo crec que es presenten de l'ordre de 1.000 o 1.000 i algo sol·licituds.
Per 40 places, eh?
Sí, sí, sí.
Sembla
sí,
ser gamma, sí, això, gairebé,
sí,
eh?
Gairebé.
Sí,
americana.
Bueno, No sé, sí, jo crec que estan una mica semblant.
Ah, i quan es fa? Això com ho sabeu? Perquè és una data allò que, bueno, que te la trobes,
sí,
pràcticament.
No s'anuncia, nosaltres no ho podem saber.
Però vosaltres què hi participeu?
Aniria bé, no? Aniria bé que ho sapiguéssiu.
Amb quanta antelació sí, saps quan es corre? O quan
sí,
es fa?
La seqüència, diguem, és, bueno, un cop apliques, al cap d'uns doncs, dies, si has estat acceptat, reps un correu també que bueno, ja és una mica famós, el mític correu
de condol,
sí. I llavors automàticament entres amb un grup de Facebook on, bueno, ja es dona la informació relativa a la cursa, et diuen el dia, però tu saps llavors que aquella data la cursa començarà entre mitjanit i migdia. Llavors, bueno, tu has d'estar preparat per el dia en qüestió, estar allà al campament, i llavors el que succeeix és que una hora abans de l'hora que ella ha decidit que comenci la cursa, fa sonar una caracola, i llavors, pues, bueno, saps que tens una hora per acabar-te de preparar, i al cap de l'hora pues es dona la sortida.
Encén el puro.
Sí, correcte.
Caracola i puro. La primera caracola i del cap d'una hora el puro. Ara que dius això del campament, la primera imatge, quan arribes allà, fas el viatge, arribes, som ja preparats per començar, la primera imatge que tens de la prova en si, del campament, de la gent que l'organitza, quina és? Ara fa un any quan hi vas anar per primera vegada, Albert.
Pues és una mica, és bastant surrealista, perquè al final... Un cop arribes, tu, bueno, evidentment abans pues, has vist molts vídeos, t'has empapat, has llegit molt de la cursa, t'han explicat, i la primera vegada que arribes allà, pues, al final és un merendero, vull dir, és una zona d'acampada que té pues, allà una sèrie de parcel·les amb les seves taules i barbacoes i uns lavabos. I al final, i allà dalt, diguem, a la zona de dalt del merendero, hi ha la mítica, la Yellow Gate, no? La porta amarilla. La porta amarilla, la porta groga, diguem, que és lo que és una mica l'element pues, més mític de la cursa, no? És quasi com un lloc de peregrinatge.
Què és la porta groga per la gent que ens escolta?
Sortida i meta?
La porta groga és la sortida i meta. És a dir, és la porta que has de tocar en el moment que arribes de cada volta, que has de tocar en el moment que surts cap a cada volta i que has de tocar, pues, evidentment, si arribes al final de la cursa, no? Hi ha samarretes, hi ha, o sigui, amb la Yellow Gate, i arribes allà i al final és una porta, bueno, simplement una tanca que tanca una, pues, l'inici d'una pista descolorida, vull dir, però va, bueno...
Com deien, deien a l'Europa, Albert, me l'imaginava més gran, no?, quan vas arribar allà,
sí,
no?
Sí, però bueno, no, jo me'n recordo l'any passat quan vam arribar allà, que, bueno, vam arribar uns dies abans de la cursa i que encara no hi havia ningú allà al campament i vam estar dormint a 20 metres, no?, de la porta i és, bueno, és quasi... És emocionant, però al mateix temps dius, hosti, però què? Si estàs aquí... perdent el cap per una... T'estàs emocionant per una simple porta que no té cap mena de sentit, però bueno.
Home, arribes allà, un merendero, que gairebé més gent gairebé fent costelles que no per començar una Barclay Marathon, i dius, a veure on m'he ficat, a veure si això realment...
Sí, no, sí, sí, tal qual.
Val la pena, però sí que val la pena.
Tot això són els prolegòmens, però clar, s'ha de córrer, no? I té una mecànica molt concreta. Ja ho dèiem, que heu de fer 5 voltes... Dues en un sentit, dues en un altre, i l'últim, doncs, el que et diguin. Però, clar, amb un temps concret. Per tant, es van eliminant els corredors, no? Però, i, a més, amb una mecànica molt, molt distintiva d'aquesta prova. Has d'anar trobant pàgines de llibres. Explica'ns una miqueta com funciona per dins la cursa.
Sí. Bueno, doncs, diguem, sí, un cop comença la cursa, efectivament són 5 voltes. Per cada volta tens 12 hores de temps, en el sentit de que, diguem que... Això sempre parlant de, en cas que per aspirar, diguem, acabar les 5 voltes. Llavors, la segona volta l'hauries de començar com a molt ara a les 12 hores de cursa, la tercera a les 24, quarta a 36 i la última volta a les 48 hores. Llavors, el sentit de les voltes va canviant. L'any passat van ser les dues primeres horari, dos següents antihorari, i la última, llavors, la trie, el primer corredor que arribe, en cas de que arribi algú, pues, tria el sentit, i llavors el segon... tercer van sortir en sentits alternatius. Aquest any va canviar una mica, la primera va ser horari, segona i tercera antihorari i la quarta tornava a ser horària. Això el que es busca és que cada volta sigui diferent en el sentit de que llavors normalment et cau cada sentit una vegada de dia i una vegada de nit.
I això ajuda o despista més?
Bueno, crec que això és és una dificultat afegida perquè al final l'orientació de dia i de nit és diferent. Diguem una mica els arguments que fas servir, no? De dia tens més referències visuals, de nit t'has de basar més amb els rums. I al final l'última volta el que es busca és que l'esforç o la navegació sigui un tema més individual, no? Mentre que les primeres pots basar-te més en aquest treball en equip.
Aquest any, on se't torça la cosa? És a dir, per què no pots continuar endavant amb la quarta volta?
Doncs, es va torcer a la quarta volta. La veritat és que les tres primeres voltes havien anat molt bé. De fet, teníem bastant de... Sobre aquest límit de les 36 hores, nosaltres vam acabar amb 32, és a dir, que teníem un marge important, inclús per poder descansar en algun moment. Però sí que va passar, tot i que la meteorologia va ser bona en el sentit de que no va ploure, sí que va fer bastant fred la primera nit, fins al punt que l'aigua que hi havia als avituallaments, dos avituallaments que deixen, que estan a la part alta, doncs estava congelada. De fet, les garrafes, deixen diverses garrafes, la meitat eren sòlides completament. I les que no, igualment, l'aigua era molt freda. Llavors, a mi durant la cursa se'm va anar com carregant bastant el coll, que en principi no va ser massa problema, però llavors va haver un moment a la quarta volta que no sé per quin motiu se'm va com moure algo, diguem, dins la gola i se'm va quedar com bloquejada. I de sobte em vaig trobar que per respirar havia de fer força i que al respirar sentia com un xiulet a la gola. Que no, sí, bueno, sí, entre el pit i la gola. I bàsicament llavors, vaig provar, de fet estava ja bastant avançat, o sigui, em quedaven només tres llibres de la quarta volta, dos pujades, però vaig provar de començar a pujar començava a hiperventilar. Costava molt, bàsicament, com que m'ofegava. Llavors, per una banda també, amb el tema de al final estar sol i sense poder contactar i demés, ja has de tenir un punt més de prudència, i també, al final t'espantes, no? Sí.
Però llavors què fas? Perquè, clar, has d'anar a algun punt, encara que et trobis malament, no? Has de fer alguna cosa, Albert.
Bueno, clar, també a mi em va passar això just a la presó. Hi ha un punt bastant mític també, no?, que es travessa un túnel per sota de la presó, de fet, on va començar tot, d'on es va escapar el James del Rei. I llavors, d'allà, diguem, va ser una mica després, vaig provar de pujar, vaig veure que no era bona idea, i llavors simplement vaig fer mitja volta i vaig sortir per la carretera que arriba a la presó en direcció a un poble que està allà al costat. Una mica per trobar... Això era per la nit, però amb la idea de trobar amb algú, no? Sí que vaig tenir sort de que quan baixava per la carretera baixava un cotxe, de fet, que era de l'acompanyant del Karel Savi, que és un dels nois que va acabar, i em van recollir i em van portar cap al campament, és a dir que, vaig tornar relativament ràpid. Doncs, però, una mica aquesta va ser la història.
Déu-n'hi-do l'aventura. Ara ho deia, que va acabar el Karel Savi, però no només ell, Gemma, han acabat tres corredors, aquesta Barclay Marathon.
Enguany, sí, no és el primer any que passa que hi hagi tres finishers, però sí, ara feia temps que no passava això. De fet, en 37 anys només hi ha hagut 17 persones que han acabat la cursa, i aquest any n'hi ha hagut tres. Era el John Kelly, que no és la primera vegada, l'Aurélien Sánchez, un corredor francès, i el belga Karel Sabe. Li podem dir que li han pres la matrícula una mica a la cursa, Albert?
Pues no ho sé, aviam, la veritat és que a nivell de... de recorregut no era més fàcil que altres anys. Vull dir, de fet, era un recorregut molt semblant al de l'any passat, però no, pràcticament igual, canviant alguns llibres, però amb poca distància. I bueno, sí que jo crec que per una banda va bé també el factor de, pues, el fet de no ploure, crec que és un punt important. I després també, bueno, jo crec que aquest any la veritat és que hi havia bastanta gent, o crec que és la primera vegada, per exemple, que corrien tres persones que havien acabat anteriorment. I a part d'això, crec que hi havia, pues, un grup de corredors amb bastantes opcions d'arribar lluny, tant perquè, pues, per l'experiència prèvia amb aquesta mateixa cursa com per altres curses semblants, no? Llavors, bueno, jo crec que és una mica de tot. De totes formes, també crec que tampoc era normal que la cursa portés 6 anys sense que ningú l'acabés. Ja. És a dir, crec que al final la idea és una mica estar que la cursa estigui al límit del que, pues, bueno, del que és possible o no. Jo crec que ho segueix estant. Crec que aquest any, pues, van haver una sèrie de circumstàncies que van fer possible que acabessin 3 persones. No crec que es perdi una mica l'essència, és a dir, bueno, potser si llavors l'any que ve, pues, n'acabem 7, pues, potser sí que s'hauria de tornar, potser, a recalibrar, no? Però bueno, jo crec que la cursa era, diguem, igual de difícil que en anys anteriors, però bueno, pues, entre el temps i també crec el nivell que hi havia, pues, jo crec que va haver el resultat que hi va haver.
Però al senyor del Puro li agrada que la gent acabi la seva prova o no?
Sí, això es diu, jo crec que, és a dir, moltes vegades es diu que, o hi ha la imatge de que, pues això, no?, de que, hòstia, ara estarà enfadat, no sé què, però jo crec que la gent que el coneix i quan...
Bueno, pel mite de la prova, eh? No,
sí, pel mite, però jo crec que, és a dir, quan sents entrevistes o gent que, diguem, que ha tractat directament amb ell, jo crec que tothom coincideix que ell, quan algú acabe, i ell mateix ho ha dit, ell se sent realitzat, crec que elevated, crec que és la paraula que li he sentit en alguna ocasió. I jo és el que vaig sentir, o el que a mi em va donar la sensació. És a dir, sí, jo crec que a ell li agrada que algú acabi, li agrada també que la cursa sigui, pues, tingui la dificultat que faci que tothom es vegi obligat a treure el millor d'un mateix, perquè ell sempre diu també que és una mica l'objectiu que ell persegueix, però sí, no, ell no, o sigui, que algú acabi no és una derrota seva, ni molt menys.
Ara falta que l'acabi una dona.
Correcte, sí, això és, bueno, és un tema que s'està parlant molt, perquè ell també ho ha alimentat una mica, perquè, bueno, també una mica amb el rotllo aquest americà que de vegades tenen de, no, de burxar la gent, doncs ell alguna vegada ha dit que no, ell creu que una dona no la pot acabar, però jo crec que això ho fa més per burxar que una altra cosa. Però bueno, ara ja, bueno, sí que, pues, aquests 2 anys, l'any passat hi va haver la Courtney Du Walter, que és, pues, al final és una gran corredora de
trail. Sí, la millor.
Però que potser amb el tema orientació, pues, li costa una mica més amb aquest tipus de curses. I sobretot la Jasmine Paris, que al final és la que ha tingut millors resultats, no?
Sí, l'Espin Reis.
Correcte. I l'any passat va acabar la Fan Run, és a dir, 3 voltes en menys de 40 hores, però aquest any inclús va acabar les 3 voltes amb temps de poder sortir a fer la quarta, amb temps d'aspirar, diguem, a les 5 voltes, no? Perquè s'ha de recordar que el Fan Run, per poder-ho acabar, els límits són una mica més flexibles. En lloc de tenir 2 hores, tens 3 hores 20 per cada volta. Sí. Llavors, aquest any, pues, ella va començar la quarta volta, que crec que és la segona vegada que una noia, pues, està en aquesta situació, i tenint en compte que de la primera vegada que va passar amb aquesta, crec que la cursa s'ha endurit bastant. I, bueno, és una mica el que es ve comentant, és, bueno, pues, que segurament ara és la noia que ho té més a prop, no? Sí que és veritat que, bueno, encara jo crec que tenint en compte el resultat d'aquest any, pues, potser falta encara una mica de tenir una mica més de marge, no?, per poder aspirar les 2 voltes, però jo crec que ho té bastant a prop. Aquest any, vull dir, la primera volta va fer 8 hores i mitja, anava molt a prop darrere nostre. Jo la veia quan la vaig veure, jo i amb el seu bagatge, jo, vamos, jo si m'hagués hagut de jugar diners, jo apostava per ella, però bueno, al final poden passar tantes coses que bueno,
en una altra ocasió serà, en tot cas.
Sí, però jo crec que ho té a prop.
Tu repetiràs o no, Albert?
Bueno, a veure, ara estem encara una mica paint el que va passar amb aquesta, no? Però bueno, sí que és veritat que m'ha quedat una espina clavada, que crec que a nivell de cursa crec que és la que més m'ha motivat i la que més em motiva ara mateix, i bueno, pues suposo que és més probable que ho torni a intentar que no. I bueno, esperant que bueno, arribem una mica amb les mateixes condicions que aquest any, que crec que eren bastant bones.
Bé, mentrestant faràs la versió francesa, que diria que no l'ha acabat ningú, sí. Que són... bueno, és una miqueta diferent. Tens 60 quilòmetres cada volta, per exemple, sí. Amb més camins, és a l'estiu. Bé, la faràs aquest estiu, eh?
Sí, estic apuntat a la vista, que jo ara només tenia ulls per aquesta, per la Barclay, però bueno, sí que en el seu moment em vaig apuntar a la Chartres Terminorum, que és aquesta versió francesa de la Barclay, que ja hi vaig estar l'any passat, i bueno, pues en principi, sí, la idea també seria fer-ho, també té l'al·licient aquest de que ningú l'ha acabat mai, sí que és veritat que té molta menys trajectòria que la Barclay, i bueno, pues aviam de cara l'any que ve, pues les ganes, la motivació i la forma de cara pues per poder aspirar, evidentment sempre que em tornin a acceptar, pues a tornar-ho a intentar als Estats Units.
Doncs, Alberto, en plaer que ens hagis acompanyat una estona, enhorabona per haver completat 3 de les 5 voltes d'aquesta Barclay Marathon, i ja n'estarem pendents de propers reptes i de si repeteixes l'any que ve alguna altra ocasió a veure en Gary Cantrell, en aquest marandero que és punt de partida d'aquesta prova mítica. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Albert Herrero, al Superesports, a l'Ultrasports, explicant-nos la seva aventura d'aquest català, el primer, que completa 3 de 5 voltes d'aquesta Barclay Marathon. El 16 d'abril, una cosa més terrenal, diríem, sí. Es fa la Salomon Run, una cursa divertida, diferent, a la muntanya de Montjuïc, on avui ha acabat la volta, l'organitza Salomon i encara queden inscripcions. Enguany la novetat és que la cursa de 10 quilòmetres se n'afegeix una de 5, també, Gemma.
Sí, i l'Albert Castellà, que és el responsable de la secció d'asfalt de màrqueting de Salomon Spain, ens ha recordat com és aquesta Salomon Run. La Salomon Run és un joc. Jugues amb la ciutat i la muntanya.
Esquerra, puja, baixa, dreta, rellisca, gira, salta, baixa, puja, corre.
Escales, asfalt, pista, pols, alguna llamborda, un terreny divers amb vistes a la ciutat de Barcelona. La Salomon Run et permet travessar el poble espanyol i passar pels llocs més emblemàtics de Montjuïc. Aquest any la novetat és la versió dels 5 quilòmetres. Albert Castellà.
Bueno, al final l'atractiu del 5K jo crec que és obrir-ho a un públic que potser el 10K doncs, li feia una miqueta de respecte. Sí que és cert que és un 10K que té 300, algo més de 300 metres de desnivell, amb molta escala. I al final és, doncs, bueno, reduir una miqueta la distància, una distància que és molt més propera, doncs, a qualsevol persona, diríem, i que no intimida tant, per dir-ho d'alguna manera.
El poble espanyol, el Manac, la Font de Montjuïc, l'Estadi Olímpic, l'escenari del 10K.
El recorregut del 10K es manté pràcticament igual. Hi ha alguna petita modificació, molt, molt petita, segueix mantenint l'esperit de Salomon Run. La modificació que m'ha hagut de fer al final ha estat una miqueta, doncs, bueno, en relació a l'Estadi Olímpic, és que aquest any, lamentablement, no podem passar per dins de l'Estadi Olímpic, i aquí doncs, hem hagut de reestructurar el circuit i passar al voltant de l'Estadi Olímpic, però per fora, i lamentablement no per a dins.
I per acabar, la cursa vertical, l'espectacle final.
És una cursa eliminatòria on s'han de pujar gairebé 70 escales, són concretament 64, si no recordo malament. Surten 4 persones de cop, i els dos primers passen a la següent ronda, i els dos que queden darrere doncs, queden eliminats. I aleshores, doncs, bueno, hi ha la categoria masculina i femenina, i surten o bé 4 nois o bé 4 noies de cop, i d'aquesta manera, d'una manera molt... molt dinàmica i espectacular, doncs vas passant rondes fins a la ronda final.
Esquerra, puja, baixa, dreta, rellisca, gira, salta, baixa, puja, corre.
Doncs la Salomon Run, 16 d'abril, a la muntanya de Montjuïc de Barcelona. Inscripcions encara obertes per aquell que vulgui passar-s'ho bé amb una cursa per Montjuïc. Avui el que s'ha acabat és la Cape Epic, la cursa de bicicleta de muntanya més dura, Gemma.
Sí, 648 quilòmetres, més de 15.000 metres de desnivell positiu, amb victòria per Matthew Beers i Chris Blevins a l'última etapa, a l'etapa d'avui, i de Vera Luster i Kim LeCourt també en aquesta jornada. El català Tomi Misser ha estat el millor classificat, 26è, millor català classificat, amb Cal Plat, company alemany de Tomi Misser. Luis Enrique ha acabat en la posició número 316, acompanyat del seu amic Tomàs. Recordem que és la tercera vegada que Luis Enrique corre la Cape Epic. Ho va fer el 2013 amb Juan Carlos Unzué, el 2018 amb el mateix company Canguany, i en aquest 2023 volien retre un homenatge a Juan Carlos Unzué en un equip que es deia Los Unzués, en aquesta Cape Epic. Recordem que els homes del Buf Megamo de Pau Zamora també han participat. José Díaz i Hans Beck han acabat setens, tot i algun mal de panxa, i Enrique Morcillo i Hugo Deixú han acabat setzents. I deixa'm dir-te també que Carlos Soria ha marxat cap al Nepal per fer el cim del penúltim sostre del món que li falta, que és el d'Aulagiri. Si tot va bé, miraria de fer després el Xixapagma, i a l'aeroport de Madrid explicava a desnivell què duia Carlos Soria en aquesta motxilla.
Sí, llevo las cenizas de Salvador Rivas y unas flores para que las tengo aquí desde hace tiempo para los amigos mayores que lo pasaron muy mal en la pandèmia. Eso llevo para la cima. Y muchas ganas de llegar a ella, nada más.
Doncs tant de bo que ho pugui aconseguir Carlos Soria amb 84 anys. En el món del ciclisme s'acaba així la clàssica a Gant, Mollom.
Sí, ha guanyat Christophe Laporte, l'ha deixat guanyar Wout van Aert. Han arribat junts els dos corredors del Jumbo-Visma. Quina setmana pel Jumbo-Visma, Roglic guanyant la volta. Van Aert guanyant aquesta Saxo Clàssica el passat divendres, una prova de 200 quilòmetres, i avui, sota la pluja, 260 quilòmetres, arribant agafats de la mà, abraçats, i deixant guanyar finalment Van Aert el francès Christophe Laporte.
Doncs setmana gran per l'equip Jumbo-Visma. Ara, Glenn Miller, quan vulguis. Sona Glenn Miller, arriba el Miquel Pucurull per posar el punt i final a l'Ultra Sports. Ens recorda avui que no acabar una cursa no és cap fracàs.
Agrada l'audiència.
A veure, amics, ara sí, Miquel.
El diumenge passat vaig estar veient i animant els participants de la Marató de Barcelona a la zona del litoral, al quilòmetre 32, que és el consagrat lloc on sol aparèixer el famós mur. Vaig veure uns quants que, en aquell punt, estaven tan exhausts que em venien ganes de dir-li, plega. No ho vaig fer perquè sé el que significa per un maratonià l'abandonar. Jo mateix sovint presumeixo, quan m'ho pregunten, que he acabat 46 maratons, però gairebé mai dic que he plegat en altres 5. Segurament no ho dic perquè l'abandonament sona a derrota i vivim en una societat en què la derrota està desprestigiada. Un error, perquè la vida, com en el córrer, s'aprèn més d'un revés que no pas d'una alegria. Abandonar en una marató o en qualsevol cursa, quan estem rebentats, és un símptoma de seny. Córrer, fer esport, ha de ser un procés d'aprenentatge. Si els populars correm pel plaer de córrer, hem de deixar de córrer quan no gaudim. Quan deixem de sentir-nos com el nen que ja no som, és millor deixar-ho. Fer esport ens ajuda a desenvolupar-nos humanament i moralment, i cal saber guanyar i saber perdre. No creuar la línia d'arribada no ens fa pitjors esportistes o pitjors persones. Al contrari, ens fa conscients de la realitat i ens permet prosperar. És un ensenyament que després podrem aplicar a la vida. Fins al cap de setmana que ve, correu o corneu molt.
Doncs hi farem cas, com sempre, el Miquel Pucurull. Gemma, la setmana que ve més.
Més i millor.
Perfecte, fins ara. 7 minuts i les 5, s'ha acabat la final de la Copa del Rei d'hoquei hierba, Mollom.
Sí, amb derrota als xutaus de l'Atlètic Terrassa, 3-2 s'ha imposat el club de Campo, per tant, campió de la Copa del Rei. A la Copa de la Reina sí que hi ha hagut victòria catalana pel Polo.
Una pausa i acabem de rematar la Volta Ciclista a Catalunya.
RAC 1.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil.
No et decideixes a la botiga? Tria els dos matalassos que més t'agradin. Te'ls portem a casa, els proves i et quedes amb el teu preferit. Ens encarreguem de tota la logística. Grupo Todoplano, distribuïdor oficial de matalassos Emma.
Selecció de productes amb entrega express. Troba la botiga més propera a grupotodoplano.com.
Ja és aquí la sisena edició del Campus de Futbol Mundo Deportivo. Del 10 al 14 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Arrenca el Barcelona Open Bank Sabadell 70è trofeu Conde de Godó. I el Club Vanguardia et convida a viure el millor tennis en directe el proper diumenge 16 d'abril. Gaudeix de tots els partits del dia i accedeix a la zona VIP. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. No podem millorar el teu servei, però t'assegurem una jornada de tennis increïble.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició... Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofonis.
Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som...
de Colònia Bars.
RAC 1. Des de l'estudi a RAC 1 anirem a passar pel vostè primer. Arrenca amb el màgico i regalem-nos un somriure. Viatge aquell planet i zona, el riu esclata sense permís. Passi, passi, aquí teniu vostè primer.
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, amb Marc Giró.
RAC 1. Tots som 1.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid.
Molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som 1.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter.
RAC1.
Instagram.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Tots som 1.
RAC1.
Alexia Potente. Alexia
Potente. Llegiu la contraportada del País, el titular, la manera de protegir les espècies... Marina, ja és no menjar-se.
Aquest projecte d'eòlica marina a l'Empordà... Perdoneu, que agafaré tacs de riure. Perdoneu, no tiro la publicitat, no, que encara ho podem resoldre.
Diu, au, papachi, au, pa, Joaquín.
Tengo a mi hija en cama con gonorrea.
Diu, bueno, pues has tenido suerte, que al menos es vasco.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Perquè la ràdio és així.
RAC1.
Tots som 1.
Superesports, amb Xavi Puig.
2 minuts i les 5 de la tarda. Va, anem a rematar aquesta volta ciclista a Catalunya, que ha acabat avui a Montjuïc amb la victòria de Primoz Roglic. Mica de canya d'etapa reina, el podcast de Ràdio Molins de Rei, el podcast oficial, de fet, de la Volta a Catalunya, que ens ha anat acompanyant també al llarg d'aquesta setmana. Tenim a l'estudi de RAC1 dos dels seus responsables, el Lluís Àries. Hola, Lluís, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
I el Roger Castillo. Hola, Roger, bona tarda.
Bona tarda, Xavi.
En sou més, no, Lluís, Roger, o
sí,
no?
Sí, falta el Sergi i falta el Marc, que avui no han pogut venir.
Per tant, 4 integrants de l'etapa reina, 2 d'ells avui a l'estudi de RAC1, el Gerard Ballera. Hola, Gerard, bona tarda.
Bona tarda.
Camí de convertir-se en un tomàquet d'aquí poc, amb el sol que li ha sí, anat sí. tocant aquests dies.
És qüestió de posar-se crema solar, però no ens l'hem posat i, per tant...
Ha tocat el sol durant aquesta setmana.
Els has vist uns quants dies, no? El Lluís i el Roger en aquesta volta.
Sí, sí, sí. Especialment el Lluís, que el vaig veure el primer dia a Sant Feliu de Guíxols, i també un parell de dies més a Molins de Rei, només faltaria. Vull dir que sí, sí, ens hem anat veient a les arribades i a les sortides també d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya.
Podcast oficial de la Volta a Catalunya. Vaja, que això deu ser un luxe i un orgull, no, Lluís, Roger?
Ens va pillar una mica desprevinguts, sí, 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 perquè sí, és un luxe. Clar, no ens ho esperàvem. Nosaltres, al final, som uns amics que ens juntem a Ràdio Molins de Rei per fer un programa de ciclisme cada setmana, i de cop i volta que et piqui a la porta la Volta a Catalunya i et proposi una cosa tan xula com fer el podcast oficial és genial.
I ho hem aprofitat, ens hem pres en sèrio i vinc a passar-ho bé aquests mesos últims i també aquesta setmana, que ha estat espectacular.
Quants anys fa de l'etapa reina que us ajunteu i dieu, va, anem a fer un podcast a parlar de ciclisme?
Doncs vam començar fa 8 anys, el que passa és que vam tenir una aturada d'un anyet i ara fa un parell que vam tornar. Però sí, sí, més o menys 2 anys ara, diguéssim.
Que veu tornar. I a més, aquest any, clar, la volta a terra a Molins de Rei, fa final d'etapa a Molins de Rei, que això deu ser gràcies a vosaltres, en part, o